Bé, aquesta tarda doncs iniciem l'última fase, oi? Com comentava molt bé Andreu Navarra, estem al 25% que ens queda, oi? De simposi que ho farem aquesta tarda. I he de fer un petit aclariment, perquè avui la ponència és Joan Crexells, un filòsof economista, que l'ha preparada el senyor Frederic Ribas, que és economista. El que passa és que aquest senyor no és el senyor Frederic Ribas, és el senyor Albert Ribas, és el seu germà. I per què això? Doncs perquè el senyor Frederic Ribas, lamentablement, fa unes setmanes va tenir un greu, important problema de salut, que pel sembla es va resolent bastant bé, però que fa que no estigui en condicions. Ell havia preparat ja, és un home molt complidor, li havia encarregat fa molt, tenia la ponència preparada i va dir, és que jo no em veig amb corda de venir a exposar-la, per tant vindrà el meu germà a llegir-la, que també és economista, em penso, oi, vostè, o no?
Mig economista.
Mig economista, doncs,
Filòsof.
confio que sigui la part de dalt, diríem, oi? Perquè ens podrà parlar. I, per tant, agraeixo moltíssim l'amabilitat, tant del seu germà, volent no absentar-se del tot, sinó portant un bon substitut, com de vostè mateix, a venir a presentar la ponència del seu germà. Farem, com sempre, la seva exposició i després hi haurà una mica de col·loqui. I el text, evidentment, preparat ja pel senyor Frederic Ribas, doncs, serà publicat en les actes del simposi. Moltíssimes gràcies, senyor Albert Ribas,
Gràcies.
per ser present aquí, encara que no li toqués de manera directa. Gràcies.
Bona tarda. Bé, doncs presento la ponència del meu germà, Joan Crexells, un filòsof i economista. Aquestes són les seves paraules. En primer lloc, vull agrair a la càtedra Ferrater Mora i al seu director haver-me invitat a participar en la presentació de la personalitat polièdrica de Joan Crexells. En aquesta mateixa casa també vaig tenir l'oportunitat de participar el 1996 en l'homenatge a Retut en ocasió del centenari del seu naixement. Començo. El primer apartat és l'economia branca de la filosofia. Des de les arrels del saber, no ens hauria de sorprendre massa que un filòsof fos també economista. De fet, originàriament, l'economia va sorgir com una branca de la filosofia. Una cosa que s'ha arribat a oblidar en esdevenir l'economia gairebé només comptabilitat, auditoria o aplicació de models matemàtics. Els considerats pares de l'economia contemporània, els empiristes britànics, com Adam Smith, David Ricardo, Thomas Malthus, entre d'altres, parteixen de la filosofia i de l'ètica per analitzar i per comprendre la realitat econòmica i promoure la riquesa i el progrés de la societat i dels individus. Parteixen de la reflexió entorn de com gestionar una convivència en què l'egoisme, l'agressivitat i els ressentiments no es tornin incontrolables i es converteixin en violència. Abans, al Siglo de Oro espanyol, els teòlegs de l'anomenada escola de Salamanca, Tomás de Mercado, Martín de Azpilcueta, Bartolomé de Medina, Luis de Molina, ja havien redactat tractats que recollien la preocupació de l'Església de la Contrarreforma envers el diner, la usura i els preus, a causa de l'important flux de metalls arribats del Nou Món. Una preocupació que els confessors havien d'atendre des de l'òptica de la moral i el sentiment de pecat del catolicisme. Per als historiadors de l'economia d'avui, aquests tractats i estudis no deixen de representar un precedent teòric rellevant de l'anàlisi econòmica. Un altre apartat, liberal, cosmopolita i catalanista. Joan Crexells i Vallhonrat morí prematurament a l'edat de 30 anys, el 13 de desembre de 1926. Era ja un dels talents noucentistes més brillants i prometedors en camps tan diversos com poden ser la filosofia i l'economia. Aquesta inesperada adversitat la reflectí Josep Pla, company de la seva generació, en l'homenot de 1969 que li va dedicar aquestes paraules. Amb la mort de Crexells perdérem una de les nostres més grans esperances. Era potser el més bo, el més cultivat, el més complet, una de les naturaleses d'home jove, joveníssim, més riques, que respirava l'aire d'aquest país. el seu afany de saber el decantava sempre cap a la veritat. Era un d'aquells homes que fan enveja. Per mi era el contemporani immediat que havia fet el viatge de l'alta cultura. De tots els meus amics havia estat almenys autodidacta, un dels primers a beneficiar-se del considerable sistema cultural creat per part de la Riba. Així, havia perdut la mínima quantitat possible de temps. Era un home d'una escola normativa i positiva. Coneixia l'estat en què havien arribat els coneixements reals al seu temps. Això diu Josep Pla. Aquest sentiment de disgust per tot allò que hauria pogut representar Joan Crexells per la cultura catalana és també present en d'altres coetanis. Lluís Nicolau d'Olver, el llibre de memòries Caliu de 1973, l'aperitiu de 1937 de Josep Maria de Sagarra, també Antoni Rovira i Virgili, etc. La multiplicitat d'interessos que trobem en la seva obra no ens ha de fer pensar que era un personatge dispers. Les seves facetes de filòsof, periodista, traductor, estadístic o comentarista econòmic, amb el pseudònim d'Observer, són la manera com el seu esperit assedegat de crítica, en paraules de Nicolau d'Olver, va voler acostar-se a les fonts sense intermediaris. Crexells va ser, sens dubte, un liberal. En el seu pensament intervenien tant raons ideològiques com d'ordre econòmic, i també hi era present l'humanisme. Josep Pla, novament, afegeix, no tenia res d'home acadèmic, era un esperit crític, era un liberal, per això li agradava més Grècia que Roma i més Anglaterra que França. El liberalisme de Crexells es concretava en una actitud alhora cosmopolita i catalanista, i per sobretot democràtica. Sempre es va mostrar a favor de la democràcia i del sistema parlamentari, que justificava des d'una perspectiva de moral cívica, la vigència de la qual es manté avui. Per ell, l'organització democràtica no és una organització a superar, sinó una organització a defensar. I això cal emmarcar-ho en el moment que tant el feixisme com el comunisme estaven prenent carta de naturalesa. Era ben conscient que ser demòcrata resulta molt més difícil que ser tirànic o autòcrata. Crexells desconfiava en fonament de l'home nou que prometien les utopies redemptoristes. Per això també sabia què significa ser veritablement conservador, és ser conservador de la llibertat, i afegia, avui conservar és el més important per a la societat. Per tant, relativitzava també les virtuts del progrés en el seu temps gairebé sacralitzat, i sentenciava, malgrat tots els progressos materials i totes les transformacions, les dades amb les quals es resolen els problemes vitals humans són sempre les mateixes. A través de totes les modificacions de la tècnica, de tots els progressos materials, les direccions essencials de l'esperit humà, instints, passions, emocions, romanen. Com a liberal heterodox, es va interessar, per tant, per les posicions polítiques i econòmiques contràries. Cal destacar en aquest aspecte l'article de 1920 Notes sobre el socialisme científic i la sèrie de 8 articles de 1922 Els fonaments científics del marxisme. Aquesta posició de Joan Crexells la trobem també desenvolupada en els 4 articles de 1925 titulats El retorn de l'esclavitud, on contraposa les opcions ideològiques de socialisme i liberalisme. Hom ha dit que Crexells hauria pogut ser el Bertrand Russell català. La seva extraordinària curiositat, a més de cercar rigor i claretat en la filosofia, en els clàssics i en la llengua, va provar de trobar l'ús també en la lògica matemàtica, en els anàlisis financers, en l'economia tributària i fiscal, en l'estadística, etc. Amb tots aquests instruments va voler assolir una anàlisi encertada i crítica de la realitat del seu moment i amb l'ambició de poder entrellocar fins i tot el futur. Podem dir, doncs, que fou un veritable humanista, un home interessat per tots els problemes de la societat humana. Joan Crecells tenia present que el destí de l'intel·lectual no és prendre decisions, sinó crear estats d'opinió contracorrent i formular crítiques a les veritats preestablertes. L'intel·lectual que no obre així no és tal, és un trist lacai encara que li llencin engrunes de poder. Perdó. Un altre apartat. Economista dels anys 20, iniciador del periodisme financer. Als anys 20, fins a la seva mort, desembre de 1926, Joan Crecells s'encarregà de la plana Finances i Comerç de la Publicitat, amb el pseudònim d'Observer, que se deia tant al seu tarannà com al seu físic, i inicià així el periodisme financer al país. Aquest fet va mereixer comentaris com aquest també de Pla. No es feu res en aquest ram, en la Barcelona d'aquella època, tan ple de doctrina i de bon sentit, tan just, tan equilibrat i tan agradable com aquells articles que sortien de la pàgina d'Economia. És natural que fos així. Crecells tenia una gran preparació teòrica, coneixia perfectament bé els clàssics de la seva especialitat i els moderns. Fou el primer que feu referència a l'Escola Econòmica de Cambridge, Alfred Marshall, el seu deixeble Pigou Keynes, i a l'Escola d'Estocolm, sobre la moneda. I a més, coneixia la pràctica microscòpica de l'economia perquè, en definitiva, era fill de botiguer, concretament de l'Espejo Català de la Rambla. Així podia parlar d'aquelles coses amb claretat, perquè en coneixia no solament els fonaments, sinó la seva observació científica. Els seus articles sovint foren més que un article de premsa. Norbert Bilbeny, el pròleg de volum segon de les obres completes Cròniques Europees, Berlín-Londres, 1920-1926, el qualificà de filosofia periodística, perquè destaquen per la seva saviesa, és a dir, per la informació, l'observació i el distanciament crític. Perdoneu. El resultat, uns magnífics articles, escrits amb claretat i precisió, que descriuen, analitzen i valoren la realitat política, econòmica i social de l'Alemanya i l'Anglaterra de la primera part dels anys 20. Joan Crecells va molt més enllà de la simple mirada i ens brinda unes idees crítiques que, si llavors eren arriscades, avui ningú no gosa discutir. Amb anys d'antelació, captar les arrels del nazisme emergent. Va veure les dades de la realitat que refutaven la teoria marxista. En definitiva, s'adonà dels perills inherents a tota utopia. El secret, segurament, la seva inclinació cap a la racionalitat grega. La lògica i l'anàlisi filosòfica li van permetre de superar l'aparença de les coses. El seu interès per l'economia era favorit també, en certa manera, per la suma de dos factors. L'un de tipus temperamental, car era un home sistemàticament de solucions, i l'altre el conjunt de problemes que presentaven tant la societat catalana com l'espanyola i europea. En efecte, Crecells visqué la setmana tràgica de 1909, l'onada revolucionària de 1917 i les excessives reparacions de guerra que el Tractat de Pau de Versalles de 1919 va obligar a Alemanya a pagar a les nacions vencedores de la Gran Guerra, que portaren a la ruïna de la seva economia. El 1923, durant la República de Weimar, aquesta s'enfonsà a causa de la hiperinflació soferta, quan tan sols Alemanya havia pagat una part molt petita de les reparacions. Crecells també coincidí amb la resolució de la gairebé totalitat dels problemes nacionals plantejats per la desintegració de l'imperi austro-hongarès, arran de la victòria dels aliats a la Gran Guerra i de la gran esperança llançada a redós d'aquesta victòria pels 14 punts del president nord-americà Wilson, 1918, que incloïen el dret dels pobles a decidir sobre llur propi destí, és a dir, el dret d'autodeterminació. A nivell espanyol, per contra, la restauració de 1876 entrà en crisi i portà la dictadura del general Primo de Rivera, setembre de 1923, que va dissoldre la Mancomunitat, la incipient autonomia política catalana i prohibir tota manifestació pública d'identitat nacional catalana. Paral·lelament, la doctrina nacionalista catalana reclamava d'ampliar els fonaments teòrics per tal de mantenir, si més no, una coherència amb els obstacles que trobaven els intents d'institucionalització col·lectiva que la societat catalana assajava. Com a liberal, com a home verament lliure i crític, no podia restar, doncs, indiferent davant els grans desafiaments que assotjaven la societat. No podia trobar normal que davant la greu situació social que es plantejava a la societat d'entreguerres, la gent es matés per les cantonades, tant els anarquistes de l'acció directa com la burgesia armada del sometent. Tampoc podia acceptar la manca d'audàcia, el confusionisme, la claudicació, en definitiva, del grup polític La Lliga, que predominava dins el moviment catalanista. Quan Crexells es va proposar d'examinar aquesta situació d'una manera objectiva i amb la intenció d'ajudar a cercar-hi una solució, es trobà davant d'una realitat econòmica i social completament mancada de dades, sense informació estadística. Així, el 1922, havent obtingut una pensió de l'Ajuntament de Barcelona per ocupar el càrrec de cap d'estadística, del qual la dictadura de Primo de Rivera el privà, se n'anà a Alemanya a estudiar aquesta disciplina a la Universitat de Berlín. Més tard passà a Múnich, on fou agregat a l'Institut Municipal d'Estadística. Després d'un viatge d'estudis per Itàlia, sojornà finalment a Londres, on estudià al Galton Laboratory amb els professors Elderton, Pearson i Irving durant els primers mesos de 1924, els quals foren decisius en la seva formació. A mitjan d'aquest mateix any, tornà a Barcelona, on fou nomenat secretari de la secció d'estadística del Foment del Treball, per compte del qual realitzà el seu darrer viatge a Varsovia a la primavera de 1926. Pla diu, per la formació doncs, que anava adquirint, Crexells caminava fatalment devers la formació d'un home de consell orgànic, eficient i pràctic. Hauria estat perfectament possible que hagués arribat a ésser un excel·lent alt funcionari. En tenia les millors característiques. Era un esperit decantat a la veritat. No arrossegava cap rèmora de vedetisme. No sentia la fascinació crematística com a única finalitat de la vida. Com sol ésser tan corrent, la seva formació era profundament moral. Això diu Josep Pla. Podríem cloure aquest apartat recordant el que havia dit el gran economista anglès Alfred Marshall. Un economista ha de ser quelcom més que un economista. I en efecte, Joan Crexells ho fou amb escreix. Apartat, la viabilitat de la independència en el pensament econòmic català. Dels molts termes de reflexió de Joan Crexells dins el camp de l'economia, n'hi ha un que tradicionalment la doctrina oficial catalanista ha preferit defugir. Ens referim a l'anàlisi de la capacitat i de la viabilitat de l'economia catalana i de la discriminació soferta per un estat hostil. Aquests plantejaments, fins un passat força recent, han topat amb unes restriccions mentals en què es barrejaven un pudor malentès i una mena de mandra intel·lectual filles d'una societat com la nostra, avesades a viure massa sovint en l'alternança del desori enfollit i de la immobilitat policíaca. Això va comportar que quan el tema, que curiosament avui torna a amoïnar algunes de les nostres antigues patums desconcertades, en alguna ocasió es plantejava o bé es procurava treure-se'l del damunt sense dedicar-li cap mena d'atenció, o bé simplement es procurava que es plantegés d'una manera tal que no es pogués anar més enllà del sentimentalisme més tronat o dels prejudicis més estúpids. Justament, el punt flac d'aquesta actitud era l'horror que tenia de tractar la possibilitat de l'emancipació i si ho feia, generalment tendia a utilitzar arguments poc seriosos per a combatre-la. Amb tot, encara que pocs s'hi van voler interessar, un petit estol de personalitats no va deixar de reflexionar-hi, conscients d'una realitat que, analitzada seriosament i sense apriorismes, anava fornint dades i fets que no es poden desdanyar. Ens podríem remuntar fins al segle XVIII o al començament del XIX per a trobar anàlisis, potser parcials, i sobretot declaracions i preses de precisió i preses de posició mitjanament articulades. Alguns dels exemples més representatius podrien ser aquests. A. La polèmica d'ou al Calà Galiano. La qüestió de la participació relativa del Principat de Catalunya en els ingressos i despeses públiques espanyoles ha estat una preocupació antiga entre els economistes catalans. Així, al començament del segle XIX, el doctor Dou i el Calà Galiano encetaren una polèmica, que de fet s'ha perllongat fins a l'actualitat, sobre si el Principat cooperava o no en la part que li corresponia a la pressió tributària. Ramon Llàtzer de Dou, 1742-1832, ja replicà en aquell moment dient que Catalunya puede pagar y ha pagado más de lo que pagan las provincias de Castilla. Afirmava, contra l'opinió d'Alcalá Galiano, que després del 1714 el Principat havia pagat molt més en relació a la seva població que la corona de Castella. A Catalunya se la trató com una província conquistada. Idees que publicà en bona part a equivalència del Catastro de Catalunya con las rentes provinciales de Castilla, obra de 1822. B. Memorial de Greuges de 1885, nom amb què és coneguda la popularment la memòria en defensa dels interessos morals i materials de Catalunya. Fou presentada al rei d'Espanya, Alfons XII, el 10 de març de 1885, poc abans de la seva mort. La rebé amb simpatia, però l'actitud intransigent de Cánovas del Castillo va fer que aquestes reivindicacions no fossin tingudes en compte en aquell moment. Per l'abast del contingut reivindicatiu, cal recordar també l'anomenat Memorial de Greuges de 1760, redactat pels representants de Barcelona, Ciutat de Mallorca, Saragossa i València, en les Corts reunides a motiu de la coronació de Carles III. Aquest document valorava davant del mateix rei les excel·lències del règim foral anterior a la nova planta i subratllava les perversions del centralisme borbònic que el substituï. Quan el 1885 va ser redactat a l'estil dels greuges de les antigues corts catalanes i fou la culminació d'una reunió inicial promoguda dos mesos abans a la Llotja de Barcelona per Valentí Almirall, dels sectors econòmics afectats pel projecte de conveni comercial amb Anglaterra, amb juristes preocupats pels intents d'unificació del dret civil. L'acte va ser presidit per Joaquim Rubió i Ors i s'acordà d'exercir el dret de petició reconegut per la Constitució de 1876. Disculpeu, aquesta última frase és una miqueta confusa. De la convergència d'aquests dos cercles d'interessos amb els literats del grup de la Renaixença i els polítics del Centre Català en sorgí el famós memorial, que una comissió formada per les més altes personalitats del moment va presentar. La memòria era una expressió coherent de diferents sectors de la societat catalana i reunia entre els defensors monàrquics i republicans, intel·lectuals i industrials, barcelonins i gent de comarques. El document és el resum més complet del que durant anys ha estat el catecisme catalanista i fou el primer acte polític del catalanisme en el camp oficial de l'Estat espanyol. A partir de la dualitat Catalunya-Castella i de l'opressió històrica de la primera per la segona, hom presenta el regionalisme o particularisme com el moviment que ha de regenerar l'Estat, tot oferint una reorganització de la monarquia. La defensa de Catalunya, de la seva economia, del seu dret i de la seva llengua i personalitat cultural anaven al costat d'una proposta de monarquia regionalista, d'un estat format per regions espontàniament harmonitzades, còpia adaptada dels imperis alemany i austro-hongarès. Les posteriors bases de Manresa de 1893 en serien una conseqüència lògica i ja definien una constitució regional catalana. Apartat C. El tancament de caixes de 1899. Nom amb què és conegut el moviment de protesta de comerciants i d'industrials barcelonins davant els increments tributaris establerts pel ministre d'Hisenda, Raimundo Fernández Villaverde, del nou govern regeneracionista Silvela García Polavieja. Aquell havia endegat una reforma tributària per resoldre el dèficit del sector públic, agreujat pel recent desastre militar amb la pèrdua de les darreres colònies d'ultramar l'any anterior. Malgrat les esperances suscitades inicialment pel col·lideratge en el nou govern del general Polavieja, que s'havia compromès amb els regionalistes catalans, l'actuació del ministre d'Hisenda es va considerar la negació de les promeses i singularment del concert econòmic a què hom aspirava per tal de posar terme a la contribució catalana a les despeses de l'Estat, abusivament administrat pel centralisme castellà. Villaverde va arribar a declarar que nadie le iba a arrancar nunca una palabra de esperanza hacia la autonomía fiscal de Catalunya. La Lliga de Defensa Industrial i Comercial convocà un míting, gener de 1899, que inicià el moviment. El 21 de juny va tenir lloc a Barcelona una manifestació de protesta que es va traduir en la posterior reunió de la Comissió Executiva, 16 de juliol, que proclamà la negativa a pagar el rebut de la contribució corresponent al tercer trimestre. Davant d'aquesta decisió, el govern va procurar descometre-la amb tota mena de mitjans. La premsa de Madrid, inicialment comprensiva, atacà ferotgement l'actitud catalana, titllada de separatista i antiespanyola, mentre els partits catalanistes es manifestaven amb intensitat creixent. Alguns gremis de Madrid, Saragossa i València s'adheriren al moviment, però no assoliren gaire ressò. Acabats els terminis de pagament i les pròrrogues, restaven unes 7.000 contribucions per pagar. La delegació d'Hisenda de Barcelona exigia a l'alcalde doctor Robert que autoritzés l'entrada dels agents executius als domicilis dels morosos, però aquest s'hi negà, fet que provocà la indignació del govern. El ministre d'Hisenda telegrafià un reial ordre a l'alcalde. Aquest, forçat, signà però dimití immediatament. Els comerços tancaren en senyal de protesta el 13 d'octubre, enmig d'una gran efervescència ciutadana que dugué el govern a suspendre les garanties constitucionals 24 d'octubre. Això decidí Manuel Duran i Bas, ministre de Gràcia i Justícia, a dimitir, fet que treia el darrer suport reformista al govern. El govern dissolgué la Lliga de Defensa Industrial i Comercial i el 27 d'octubre el capità general declarà l'estat de guerra, que assimilava la resistència al pagament al delicte de sedició. Foren empresonats 5 comerciants l'1 de novembre i clausurats comerços amb nous empresonaments, dia 9. Això provocà un nou tancament de comerços, però la situació era insostenible pels implicats. A començament de desembre, el moviment claudicà. Amb tot, les conseqüències polítiques de ressò produït foren evidents en la consolidació i la potenciació del catalanisme polític, que posteriorment es concretà en la victòria abassegadora de les candidatures de Solidaritat Catalana del 1907. Més escasses, encara, han estat històricament les formulacions de les possibilitats de la independència formal de Catalunya, Tanmateix, malgrat aquesta escassa atenció al tema, ha hagut de lluitar amb els arguments de caire, sobretot econòmic, dirigits a evidenciar que la dependència de l'economia catalana envers de l'economia del conjunt de l'Estat espanyol és quelcom d'intrínsec i alhora irreversible. Arguments que, curiosament, encara avui alguns esgrimeixen, potser traïts pel seu subconscient autàrquic, tot oblidant la realitat de la globalització d'avui. Com una salmòdia, els llocs comuns, com si de les 7 plagues d'Egipte es tractés, s'han anat reiterant fins al cansament. Són massa segles d'història comuna per pensar en separacions, alguns diuen. Alguns més exagerits ho han comptat fins i tot en mil·lennis. Així, d'una forma molt gràfica, hom ha afirmat que les dificultats de viure sols augmenten en els països fortament industrialitzats, com ho és Catalunya. Per tant, si venia un moment d'una desfeta general a Espanya, de la qual per miracle en sortíssim indemnes, l'endemà de la nostra secessió ens veuríem ineludiblement abocats a orientar la nostra vida econòmica un cop més cap a l'Ebre. Això són arguments a la contra. D'altra banda, també la indústria catalana és sostinguda en gran part pel règim proteccionista espanyol que l'empara, es diu. I una Catalunya, doncs, independent, tampoc no substituiria econòmicament, no subsistiria econòmicament molt de temps, també es diu. I la independència seria ruïnosa, cruel per a Catalunya, car tot el complex català forma part d'una xarxa econòmica contemplada a escala nacional, els ferrocarrils, les carreteres, el sistema portuari. Aquests són arguments a la contra. Continuem. La nostra indústria respon a les possibilitats del mercat espanyol, i això tant per a l'exportació de les nostres manufactures com per a la importació de determinades matèries primeres. La demografia catalana, insuficient, necessita l'ajut constant de la mà d'obres arribada d'altres contrades espanyoles. Sense aquesta darrera, difícilment la nostra economia hauria assolit els nivells actuals de desenvolupament. Un país com Catalunya, amb la seva extensió i població, pot realitzar grans ideals. Això són arguments a la contra. Les equívoques solidaritats de classe amb les explotades classes de la pell de brau no han deixat tampoc d'esgrimir aquest mateix argument. No obstant, per tant, cap brot per ver que sigui. L'endemà de les festes de la independència, la polèmica frustrada que mou creixells de 1923. Aquest és un altre apartat. Un dels primers intents seriosos d'anàlisi de la viabilitat de l'economia catalana d'enguany ha complert 90 anys. Fou dut a terme a la primeria de 1923, uns mesos abans del cop d'estat del general Primo de Rivera. Des de les pàgines del diari La Publicitat, Joan Crexells va publicar en 4 entregues un extens treball titulat L'endemà de les festes, que en certa manera volia ser una rèplica a la visió que acabava de donar el líder de la Lliga, Francesc Cambó, el 6 de gener anterior en una conferència dictada a l'Associació Catalanista de Barcelona, de la Barceloneta. El títol del treball de Crexells es manllevà d'una frase d'aquesta conferència. La presentació de les dades per part de Crexells la podrem considerar el primer antecedent modern del que avui està d'actualitat com el càlcul i la presentació de les polèmiques balances fiscals. Només el 1857 el prohom Joan Güell i Ferrer ja havia publicat Comercio de Cataluña con las demás provincias de España y observaciones sobre el mismo asunto y otras cuestiones económicas. No seria fins al 1960 quan Ramon Trias Fargas no reprendria els estudis de les relacions econòmiques de Catalunya amb la resta de l'Estat. Amb dades referides als anys 50 del segle passat. La balança de pagos interior, estudio relativo a la província de Barcelona, era el seu estudi. Encara abans de la present voràgine, el 1998, Òmnium Cultural i el seu president Josep Millàs patrocinaren el treball col·lectiu Catalunya i Espanya, una relació econòmica i fiscal a revisar. Francesc Cambó, com certifiquen els seus arxius sobre documentació econòmica dipositats al Foment del Treball, es va preocupar per recollir informació i produir una incipient elaboració sobre la independència de Catalunya, malgrat la seva declarada reticència. Així, en el moment àlgid de l'esmentada conferència de 1923, Cambó plantejava la hipòtesi de la independència de Catalunya. Ho deia amb aquestes paraules: "Parlem-ne, senyors, de l'endemà de les festes de la independència. Ja s'han desfet els arcs de triomf, ja han marxat els que havien vingut de fora, ja han tornat a llurs pobles els que havien vingut per a celebrar la victòria. Quan ha acabat el soroll de les músiques i reposen les goles de tant donar visques, es reuneix el govern de Catalunya, es reuneix per a començar les seves deliberacions sobre el que ha de fer. La primera cosa que se li planteja és la d'orientar la política catalana d'esquena a l'Ebre, o girant els ulls cap a l'Ebre. O jo us dic que davant de la realitat d'aquest problema, de la Catalunya d'aleshores, no sols per un interès material, sinó per interessos morals, el primer que pensaria seria en una política d'intel·ligència per arribar a una federació amb els altres pobles d'Espanya." Això és el que deia Cambó. No sabem el que pensaria avui Cambó. Aquí el conspicu comte de Romanones li havia definit al periodista Carles Santís com el polític més important que ha tenit Espanya en el segle XX. I així li ho van pagar, començant pel rei Alfons XII. Havia mort inesperadament el 1947 a Buenos Aires, amb les maletes a punt de per tornar de l'exili. Sí, en canvi, sabem que avui, per l'expresident Pujol, té tot el sentit que Catalunya enceti el camí de la llibertat. El que sí que us puc dir és el que alguns pensaven del nostre senyat Cambó. No fa ni encara dues dècades, el màxim responsable a Catalunya d'aragonès d'origen, d'una de les institucions hospitalàries religioses més prestigioses i apreciades a casa nostra, ens va dir que una de les donacions més importants que havien rebut els havia lliurat la filla d'aquell separatista a la Via Laietana. Sense comentaris. En efecte, el número 30 de la Via Laietana era el luxós domicili del líder de la Lliga que es va fer construir als anys 20 del segle passat. La vivenda de Cambó. Joan Crexells va creure adient en aquells moments d'Alemanya estant d'aprofitar l'oportunitat que li brindava la conferència dels seus mecenes de la Fundació Bernat Metge, per a qui traduir del grec tres volums dels diàlegs de Plató. Amb aquest esperit va encetar la rèplica a través de quatre articles publicats a la publicitat els dies 10, 13, 17 de febrer i 1 de març de 1923. Tanmateix, Cambó va ser prou llest i no va contraatacar, i així es va malaguanyar una polèmica que de segur hauria estat d'altura. D'entrada, Crexells el felicitava. Deia: "El senyor Cambó ha estat l'únic que ha aduït seriosament una sèrie d'arguments econòmics que demostren, segons ell, el perill d'una independència tant per a Catalunya com per a Espanya." I a continuació ja es planyia el mateix Crexells: "Hom desitjaria que el senyor Cambó hagués tractat aquest problema tan fonamental dintre de la seva política, amb la mateixa extensió que ha tractat el problema dels ferrocarrils o de l'ordenació bancària." En efecte, en els pocs mesos que va ser primer ministre de Foment i després d'Hisenda de la monarquia, les accions que van prendre van ser d'una profunditat i eficàcia extraordinàries. Segons Crexells, la relativa brevetat del tractament de Cambó era deguda al partit pres i a l'horror que la idea d'independència produïa a la política de la Lliga. Amb les dades de l'exercici de 1920, que llavors hom disposava, Creixells passà a analitzar diferents paràmetres de Catalunya, extensió, població i fins i tot el pes de la població urbana. Comprovar que tots ells eren comparables als de molts estats i nacions independents d'Europa, com per exemple Bèlgica, Holanda, Suïssa o Dinamarca. L'argument de Cambó, encara vigent avui, Barcelona era un cap massa gran, quasi 1 milió d'habitants, per un cos, Catalunya, de gairebé 2 milions i mig d'habitants, massa petit. La resposta de Creixell fou contundent. El que compta és el pes relatiu de la població urbana. A Catalunya hi havia 10 ciutats amb més de 20.000 habitants. Lleida, Manresa, Sabadell, Terrassa, Mataró, Badalona, Barcelona, Tarragona, Reus i Tortosa. Això significava que el Principat de Catalunya, un 42% de la població, era urbana, car vivia a ciutats grans. Creixells donava ràpidament altres xifres d'estats independents d'èxit. A Holanda, la població urbana era del 43% del conjunt, a Suïssa el 41%, a Àustria el 37%. Seguint amb les xifres, Creixells encara afegia a les 10 ciutats del Principat les 8 ciutats amb més de 20.000 habitants dels països actualment espanyols de llengua catalana: Castelló de la Plana, València, Alzira, Alcoi, Elx, Oriola, Alacant i Palma de Mallorca. En aquest supòsit, la població urbana seria el 34% del total, semblant al 34% de Bèlgica o al 31% de Dinamarca. Continuant amb els arguments a favor de l'Espanya gran, defensats per la Lliga, atès que un país petit com Catalunya no pot dur a terme grans coses, Joan Creixells es mostrarà reticent i es pregunta: però és que Espanya ens ofereix aquestes grans coses? I és que en el cas que en el futur ens les oferís, Catalunya hi guanyaria quelcom? I nosaltres afegim que els ho preguntin els afrancesats rossellonesos. I Creixells segueix: o bé Espanya serà, com ara, una unitat política de tercer ordre i aleshores tampoc no hi haurà grans coses a obtenir, o bé Espanya es desvetllarà i amb el concurs de les altres nacions que parlen la seva llengua intervindrà en la política mundial. I aleshores és absurd que busquin l'esperit català per dirigent. Per tant, conclou, el senyor Cambó, i ho dic en elogi seu, pot ser ministre de la decadència d'Espanya, no del seu renaixement. En l'esperit del senyor Cambó hi ha un fons irreductible de catalanitat que li neutralitzaria totalment per col·laborar en un renaixement espanyol de grans proporcions. També val la pena destacar com Joan Creixells es refereix d'una manera prou explícita als països catalans, i així afirma: en tractar de la viabilitat de la Catalunya independent sempre s'ha d'examinar al costat de la que comprengués només la Catalunya del Principat, la que comprengués tots els països de llengua catalana que estan dintre de l'estat espanyol. Jo crec que aquest és justament el cas més probable. No desconec que el sentiment de catalanitat a València i Mallorca està poc desenrotllat, deia Creixells. I llavors afegeix: la perspectiva tanmateix d'una permanència dintre de l'estat espanyol, un cop fora Catalunya, no fora massa agradable per a les altres regions catalanes que tenen una forta potencialitat econòmica, perquè correrien el perill de carregar-se la major part del que Catalunya deixés de satisfer. Sobretot afegim, si hom pensa que Catalunya pagava la cinquena part dels impostos espanyols i que, ultra això, el País Basc gaudia d'un conveni fiscal especial. Una altra qüestió clau que Joan Creixells assajà de respondre era aquesta: quins serien els mercats dels productes catalans i dels productes espanyols l'endemà de la independència. Segons el seu raonament, el senyor Cambó ha fet notar que interessa molt més a Espanya conservar el mercat català pels seus productes que nosaltres el mercat espanyol per als nostres. Per tal de rubricar aquesta opinió, Creixells calcula que els 10 capítols més importants de l'exportació espanyola, això que és més de les dues terceres parts del seu total, Catalunya hi està molt més ben representada que el que proporcionalment li correspondria. Si sobrevingués, doncs, el cas d'una independència, i especialment si en aquesta independència ens acompanyaven València i Mallorca, ens emportaríem una part considerable de l'actiu d'Espanya en el comerç internacional. Això diu Creixells. Resulta, per tant, que de cap manera no hem de pensar que Catalunya sortiria de la separació econòmicament en condicions d'inferioritat respecte al nou estat espanyol que quedaria. El temps no ha fet més que confirmar i destacar l'encertat pronòstic de Joan Creixells. Les economies de l'arc mediterrani, de llarg l'eix ibèric més important, eren el 1923, i ho són avui encara, més indiscutiblement molt més exportadores i d'una diversificació més que notable. El problema greu seria, per una economia tan exportadora com l'espanyola, que a més, amb la seva proverbial actitud agressiva, tindria problemes per vendre als nous països independents de l'arc mediterrani. En concret, l'hostilitat de possibles boicots als productes catalans no ajudaria gens per evitar-los. A més, Creixells insisteix en un aspecte moltes vegades oblidat. Diu: la nostra independència desenrotllaria en nosaltres noves activitats, motius patriòtics, i els perills que apareixerien serien estímuls que farien reaccionar fortament l'economia de Catalunya. I per acabar, l'argument assenyala: fins en el cas cert que estem lligats econòmicament de faisó indissoluble a Espanya, això no implica que no hi hagués cap guany a la nostra independència. Entre la dependència econòmica i la dependència política hi ha, tanmateix, certa distància. El nostre país pot viure en una estreta col·laboració econòmica amb Espanya i en una perfecta independència política. Això diu Creixells. Un darrer argument del treball de Creixells, referit al problema de les finances, es centrava en les balances fiscals interiors de l'Estat espanyol. Catalunya, amb un 11% de tota la població espanyola, aportava un 23% dels ingressos de l'Estat. És la perla de les finances espanyoles. I els anomenats països catalans, la Catalunya gran, amb el 20% de la població i contribuïa amb un 30%. Ara bé, aquesta no era la mateixa situació pel que fa al cantó de les despeses del pressupost. Creixells troba que els ingressos recaptats per l'Estat a la Catalunya estricta eren el doble de les despeses que aquesta hi feia. Quan a la Catalunya gran, la proporció era del 50%. Això, raonava Creixells, significa que si un dia la Catalunya estricta fos independent, l'Estat català podria atendre els seus ciutadans amb el doble del que els atén l'Estat espanyol. I si no fos la Catalunya estricta, seria la Catalunya gran, els podria atendre amb un 50% més. Un raonament de fa 90 anys enrere que no pot ser més vigent que ara mateix. A tot això, Creixells afegia: amb una administració escrupolosa i amb la liberació de les despeses extravagants del govern espanyol, el Marroc, el servei del deute, indubtablement obtindríem un pressupost en el qual les necessitats dels ciutadans foren ateses en unes proporcions que a Europa són normals, però que a nosaltres ens semblen cosa de somni. Finalment, l'apartat Catalunya i llibertat. Quan Joan Creixells està a punt de cloure els seus 4 llargs articles en què ha desgranat una mica, una a una, totes les hipòtesis que se li han presentat, afirma que les dades que tenim, poques o moltes, demostren que no hi ha absolutament cap raó per condemnar a mort la Catalunya independent. Ans bé, que totes les probabilitats són a favor de la seva perfecta viabilitat. D'aquí que es lamenti que tota la política de la Lliga, en darrera instància, hagi estat determinada per un terror sagrat a afrontar el tema de les possibilitats de la independència de Catalunya. I afegeix, ell, aquest terror, és la causa de la vacil·lació constant de la Lliga, tant en la fonamentació teòrica de la pròpia actitud com en la conducta política. Ell, el terror, és potser també la causa de la relativament escassa eficàcia de la seva actuació i ho contraposa al fet que després de la Primera Guerra Mundial gairebé la totalitat dels problemes nacionals plantejats a Europa resten resolts. I acaba exclamant: cal que sorgeixi una altra generació de polítics que perdi aquesta por. Sense ella, tots els problemes se simplifiquen, totes les actituds agafen claretat i lògica. I no sols s'acosta la realització dels ideals més radicals, sinó que es facilita la consecució dels ideals dels més moderats. Ara que el mot radical és tan més canviat, bescantat per aquells que, curiosament, des d'un cert paternalisme pretensiós s'autoproclamen moderats, caldria recordar-los l'origen filològic de radical. Arrel, és a dir, on radica l'origen de la qüestió que cal afrontar. Així voldríem rescatar els mots que el professor Josep Maria Calsamília dedicà a Joan Crassells en escaures el cinquantenari de la seva mort, el dia de Santa Llúcia de 1976. Diu: el que pot servir-nos de model en els nostres dies és la seva actitud crítica. Quan ho considerà necessari, va saber anar contracorrent, perquè, no ho dubtem, en determinats moments crucials és la via més apta per a facilitar la descoberta i la renovació. En definitiva, Crassells fou un home ple de seny, entenent per seny la definició que ens llegà precisament Josep Ferrater Mora. El seny no exclou, sinó que moltes vegades postula l'atreviment i la gosadia. I afegia: l'ideal del seny és perseguir el que és just, convenient i correcte, encara que aquesta persecució sigui en alguns instants l'acció més insensata com pugui imaginar. D'aquí, doncs, que avui el pensament de Joan Crassells se'ns apareixi nítidament actual i ben viu. Finalment, per cloure aquesta exposició, si m'ho permeteu, voldria manllevar el pensament d'un altre il·lustre lliurepensador, l'escriptor i memorialista Artur Blader de Zumbila, que va deixar escrit als inicis del seu llarg exili mexicà, el 1942, això: no hi ha ideal més gran que el de ser homes lliures en una terra lliure. Moltes gràcies. I disculpeu que estic una miqueta refredat i...
Moltes gràcies, doncs, que vingui a primera hora de la tarda de l'emissió és el senyor Albert Ribas, el germà del senyor Frederic Ribas, perquè ell no pot venir per un problema de salut important que ha tingut, però que vaja que es va recuperar i
sí.
Moltíssimes gràcies. Si hi ha alguna qüestió a fer, tot i que el senyor Ribas ha vingut bàsicament a fer de l'altaveu, suposo.
Sí, ha vingut com a altaveu.
Però vaja, entre tots, podem comentar la jugada.
Sí, hi ha una cosa que ha sortit diverses vegades durant el simposi i que acabo de recordar. Jo tot el que sé de Can Bou he llegit a Borja de Ringuer, doncs amb ell l'especialista.
Ja.
Yeah. En Borja de Ringuer ha reunit tot el que ha pogut de Can Bou, però l'arxiu Can Bou està tancat a pany i clau al pis de la Via Laietana. Jo li vaig preguntar: d'on ho treus tot això? I llavors aquí em va dir: mira, d'aquí, d'allà. Però em sembla que no em va mencionar res de Foment del Treball. Però si hi ha un arxiu...
No ho sé.
Jo
no ho sé.
Els papers de Can Bou no els ha dit ningú.
Sí,
és curiós.
No?
Això em va dir Borja de Ringuer.
No, sí, ell mateix ho t'ho he vist.
No, ja em va dir que no. Ara, que els que hi ha al pis, m'ha dit ell, ha agafat coses d'altres fonts. però el paper de Cambó no deixen passar. Llavors, Cambó aquí s'ha dit moltes vegades als simposis que no va contestar Creixell, però segons Roger Riquer, quan, després de fer aquesta conferència, que és el germen del Silenci de Catalunya, que és el germen de Per la Concòrdia de 1930, en canvi, perquè Per la Concòrdia parla de Macià i no parla d'Acció Catalana, no? Ell dimiteix de la política espanyola, diu està fart, diu un fàstic, ho diu així, va dir una paraula fàstic, dimiteix, diu que no vol saber res de la política, agafa un vaixell i se'n va a Grècia. Per tant, és possible que no llegi el que de Creixell, si estava a Grècia en un vaixell.
No ho sé.
Si agafes la biografia de Bosserguer, potser la no contestació de Cambó s'explicaria perquè no hi era, se'n va anar. I va estar voltant pel món fins que va tornar més tard i va dir no sé, no. De totes maneres, si hi ha paper de Cambó, a mi m'interessa. Perquè jo li vaig anar a preguntar a Bosserguer, d'on ho treure jo, i va dir que no... Que,
no,
d'aquí i d'allà havia tret coses, però que els papers no...
Jo només podria dir una cosa, i en relació a l'exposició aquesta, no? el que ve a destacar és el fet de que la polèmica o la hipòtesi d'una Catalunya independent vista en termes econòmics és un tema poc rellevant, vull dir que no ha tingut rellevància fins ara, pràcticament, que és una cosa una miqueta marginal. I potser, si Cambó respon o no respon, jo no estic autoritzat a saber si és per aquest motiu o no, però potser hi havia aquesta cosa que era un tema una miqueta secundari, que no... I aquí, doncs, el meu germà el que vol és destacar-ne que Creixells n'és un avançat, per dir-ho d'una forma, no?
Això s'ha d'entendre en la situació d'un conflicte religiós molt fort que implica que estàvem convents. Per tant, doncs, ell va fer un esforç, diguéssim, de manera de moderació, ell mateix, i en nom del país. Aquí hi ha la qüestió religiosa. Si us fixeu, en Creixells i en Cambó, hi ha molta gent de l'acció catalana, és, no parlem de, no preguntis i no respon. La relació és no preguntis i no respon. I això és el que explica que molts papers, diguéssim, privats, Cambó és un mitjà. Cambó és un mitjà de fons. És un home que té claríssim el concepte de la voluntat de poder. Claríssim el concepte de la voluntat de poder. I el seu text de les memòries, quan la famosa manifestació del Tarri d'Aró, abans de rebaixar per la mort, li han vist que el camp, vist que m'assegui aquest català, m'ho ha dit que en Boc és un cabró, és la, tota la vida se'n deriva la manifestació del Tarri d'Aró, aquí és un tema de feixis, era, evidentment, és el seu final. I ell escriu, jo sóc un home desgraciat des d'aquell dia. Per què sóc un home desgraciat? Doncs perquè tinc voluntat de poder. Ja no tinc instrument que em permet tenir voluntat de poder. Ell, que és molt intel·ligent, l'any 34 ja havia recuperat l'aquí. Perquè clar, l'any 36 ja arriba la guerra civil i aquest aquí es desfà i els que poden se'n van a Burgos i els que no fan la viu. I això, evidentment, després queda tot congelat fins l'any 75, que s'intenta recuperar la lliga i que, evidentment, com hi ha d'en Marx, quan les coses tornen a passar, passen com a mèrit, com a... Llavors, aquí s'acaba. Ara, el tema dels papers de Cambó no diuen res que no estigui segurament en les seves memòries. Que, repeteixo, jo penso que les seves memòries s'han de llegir filosòficament. S'han de llegir filosòficament perquè aquest és un personatge que ha llegit Carlyle, els herois, i ell té la idea que ell és un heroi. Ell té la idea que ell és un heroi. I ha llegit Nietzsche. I el penso que com fos Carlyle i Nietzsche, això és una altra història. Això és una opinió personal.
Però hi ha un llibre de Roger Miquet, el penúltim, de la monarquia a la república, un petitet, que és, de, que és base, no diu que hi ha base, on allà diu que treu un dossier, ara no me'n recordo d'on el va treure, però no era dels papers de Cambó, on gràcies a aquella font, una 100 folis de les memòries resulta que són mentides.
Ah, no, és que totes les memòries de tothom són mentides sempre. És a dir,
això
conceptualment no demostra res, perquè en les memòries tu no expliques el que passa. Tu expliques la teva imatge davant la història i el teu intent de cara bé. És a dir, a les memòries, com diu aquest, com es posa de perfil com a les monedes. Això és evident, això és evident, però això passa a totes les memòries, a les d'en Cambó i a les de qui sigui. Totes les memòries són autojustificatives.
Si vas a la formiga d'or, a la de Zapatero,
sí.
La de Sol, a tot es imposa.
No, el que sí que s'ha de dir, em sembla, és que no sé què va poder consultar amb Borges, perquè el que estic absolutament segur és que va consultar tot el que va poder.
Això segur.
En Borges, en aquest segur, 4 milions de
lluïts. Això no és a buscar una
zona de la teva. Això no és a dir, que ho ha fet bé, i que ha gratat allà on es podia gratar, segur. Que no sé, és ben bé on t'ha pogut gritar, però que...
No crec que existeixin papers...
Adictat, però que fonamentalment ha consultat tot el que és consultable, això sí que no estaria segur.
A mi m'ha dit que no havia pogut veure unes coses que estaven...
Sí, però no sé si són, no sé si són coses significatives, és a dir, no sé si el que no hagi pogut consultar...
Significatives del punt de vista positivista.
Sí,
però si diria... Perquè és allò que va passar el dia 3 d'octubre de l'any 2007...
No sé si canviaria la imatge, no sé si canviaria la imatge que un historiador seriós pugui donar de Cambó.
Jo penso que està per fer un estudi seriós sobre els fonaments ideològics, diguéssim, de Cambó. Cambó és un personatge que clarament és un modernista. Ell clarament és un modernista. Ell no és un modernista. No és un nou sentista, és a dir, ell creu molt poc en l'administració com a element neutral, ell creu molt més en la voluntat de poder i en la subjectivitat del poder i en l'acord personal. I ara, evidentment, hi ha altres qüestions que en fi, són clarament mitjanes la seva relació amb el cas sexual, que ara no hi entrarem, però és evident, i això és amb tothom. L'història, doncs ja te l'explicaré. Sí, home, l'espirar és molt senzill, és a dir, hi va haver una època, avui ho estan acabant, ja ho diran igual. És a dir, Cambó i Alfonso XIII tenien una espècie de competició respecte a les senyores, en cases de la Lucínia a Madrid. M'explico. És a dir, això, bueno, això ho sap tothom, i bueno, ara que es agafa, doncs mira, s'haureu de ser quadrat amb públic, però bé, que en tot cas, a veure, això és un fet, és a dir, tothom sap, i existeix una abundosa tradició oral amb dues escrites, sobre el tema Alfonso XIII, conegut a la seva època, en el segment, sobre els canetes, el qual s'explicaven a ser històries totes falses, sobre suposades malalties, etcètera, totes falses, suposades falses, i que no és a dir, els dos eren dos personatges, el qual va ser solter, fins que precisament perd, per la qüestió política, i no va ser solter, era una altra cosa, era una altra cosa, perquè no sé, tenia una vida sexual, francament, cometes desordenat, des del punt de vista de l'escriptor de l'escriptor, gràcies. Desordenada per no complicar les coses. Però bé, a veure, és un personatge que té una voluntat de poder, que té un plantejament inicial de la vida, que té un nivell de voluntarisme, que coneix perfectament Schopenhauer, que el cita moltes vegades sense dir-li res, que ell es pensa que és una rica idea, que està convençut. I fixa't que Carlyle és un personatge comú a la Fall, a la Fall de Fall, i als avantistes. És a dir, un dels últims llibres que es publica a Barcelona l'any 38, quan està apuntat per la Barcelona, és els Arts. Perquè sabien que el podien vendre quan ells trobés. No, això és el que va ser. L'edició de Color Blau, el que no hi ha, és el que ensenyar. Però vull dir que aquí hi ha un tema que és molt important, molt important, molt important, que és el tema de, diguéssim, l'estructura política de l'Estat i la relació entre l'estructura política de l'Estat i el dia. Ell sabia, tampoc sabia, que el país era molt fet i que per tant necessitava lideratges forts. I el seu problema tota la vida és trobar el lideratge fort. Està buscant a Madrid diverses vegades, s'ofereix i etcètera, no hi surt. En canvi, la generació d'acció catalana ja no creu en lideratges forts, ja creu en l'equip, ja creu en les estructures. I el mateix fan bo al final, quan em monta tot el tema dels pronois. I els pronois són gent que, clar, tots tenen biografies de les fades, perquè tots prometien molt no han tingut res. Colons, la generació Portiolis, és una generació d'un potencial terrible que no va arribar a fer res perquè, clar, tots van haver d'acabar quan van poder, uns a Burgos, els altres fent la Viu-Viu, etcètera, etcètera. Però aquesta gent era gent molt preparada. I era gent, diguéssim, era la generació que no venia tan lluny, que tampoc en dos i acabava. Sí, no, 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 no volia fer una espècie de contraconferència, a més no me la pagui. Però en principi la idea era per aquí. I sí que penso que un dia hauríem de parlar d'això, dels fonaments ideològics del pensament de Cambó. Inclús quan ell és un saltador d'ells i es carrega en aquell de... en aquell poble de Begur, el Pérez Forgas. Pérez Forgas, que era un antic positivista, humanista, etcètera, etcètera, no, està bastant per un mitjà terrible. Ell era un romàntic que havia escrit des de l'Empordà i s'havia inventat la veritat també, però vull dir que ell, per què? Perquè era molt de poder. És una altra generació. Va seguir a explicar tot el que és.
D'alguna altra situació, com se m'entén, doncs el senyor Ribas li agraïm molt especialment la seva presència aquí i li prego que saludi de tot el nostre senyor.
I tant, ja ho faré. Moltes gràcies. Gràcies.